Doncs bé, intentaré ser molt breu perquè puguem començar malgrat aquest retard. I bé, en primer lloc, doncs, donar-vos la benvinguda a totes les persones doncs, que esteu aquí. Doncs, són pocs i benvinguts, però val més això que ser molts i barallats. Bàsicament, doncs, que avui fem una jornada que té dues parts. La primera part és la part del matí, que la dediquem a la intel·ligència artificial. Ja fa temps que ho volíem fer des del grup de recerca de teories de l'art contemporani que tenim l'SGR, que és un projecte doncs, finançat doncs, per fer doncs, aquest tipus d'activitats. I una de les qüestions que ens plantejàvem era de quina manera doncs, estava canviant l'art o com podia influenciar a les diverses formes artístiques la realitat virtual. Chomsky, ara l'altre dia llegia, que va dir un dia que la realitat virtual era una manera, la intel·ligència artificial era una manera de legalitzar el plagi. Suposo que són moltes formes més del que deia en Chomsky, però bueno, en tot cas va fer gràcia doncs, aquesta reflexió. A la tarda celebrem els 25 anys de la càtedra d'art contemporani i per tant d'art i cultura contemporània, i per tant doncs, tenim doncs, dues activitats paral·leles. I per part meva doncs, res més, agrair doncs, per una banda doncs, la gent que s'ha ocupat d'organitzar, la Sarai i en Dani, i després doncs, bueno, la gent que heu vingut doncs, per parlar i per ensenyar-nos, gent que ho teniu molt més clar que nosaltres, doncs, cap on va tot això, doncs, començant per en Roc Parés, l'Helena Roig, en Dani i qui més? L'Alan, que ha d'arribar d'aquí una estona. Doncs res més i bueno, passo la paraula a en Dani, que presentarà doncs, en Roc.
Merci, Àngel. Bueno, gràcies per ser aquí. Introduiré molt breument, molt ràpidament el primer ponent, en Roc Parés. Roc, si pots acompanyar-nos. En Roc és professor a la Universitat Pompeu Fabra, és artista, investigador, treballa comunicació interactiva i digital, i em sembla que la seva aproximació o diguem-ne visió o manera d'entendre la intel·ligència artificial, tant des d'una tasca de la recerca com pràctica, podria ser molt interessant en aquesta jornada, sobretot per la qüestió de la mirada tan crítica com poètica que aporta dintre la seva recerca. Per tant, aquesta primera intervenció d'avui estarà, com deia, a càrrec del professor Roc Parés. Roc, quan vulguis, no m'allargaré molt més en la presentació per no treure temps de la teva exposició, que segur que ens ajuda a començar o a engegar aquest discurs avui, aquesta compressió dels nous mitjans. Merci per ser aquí. Tots vosaltres us deixo amb la seva comunicació. Gràcies.
Això està engegat. Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Moltes gràcies per la invitació. Em fa molta il·lusió tornar a la UDG després d'uns anys de no ser-hi i havent estat, com vaig ser durant uns anys, algunes edicions del màster en comunicació i crítica d'art, m'ha fet reflexionar aquests dies que preparava aquesta comunicació en tot el que ha canviat en el primer quart de segle i com aquell moment en què el màster en comunicació i crítica d'art incorporava una atenció a com la convergència de les tecnologies digitals amb la cultura en general i amb l'art en particular presentava algunes noves problemàtiques i algunes noves oportunitats que en aquell moment ja es veia clar que tenien molt a veure amb tot un ús avançat del que seria l'electricitat i com aquesta forma de convergència que en aquell moment s'interpretava molt en clau de digitalització, és a dir, de poder crear còpies digitals d'imatges, potser en aquell moment molt específicament imatges de no molt alta resolució i en 2D i sovint no imatges en moviment, però que molt aviat es va començar a veure també com aquesta digitalització afectava qualsevol tipus de producció cultural i alhora que la transformava, diguem, des dels seus usos convencionals en fer-la accessible a través d'una molt incipient xarxa, com podria ser World Wide Web, que algunes de nosaltres imaginàvem com un espai de comunicació pública, un espai públic en el qual podíem intervenir, no només com a receptores o consumidores de cultura, sinó també com a productores, i fer-nos un espai, fer-nos un lloc en aquesta xarxa que començava a globalitzar-se, doncs ens permetia somiar en una forma molt més horitzontal, evitant les mediacions que havien estructurat les indústries culturals i podent autogestionar-nos els artistes que volíem no fer aquells usos convencionals de la digitalització i l'emmagatzematge online, o el que després ha estat els usos del núvol, sinó sobretot de poder intervenir en tota la cadena de valor de la producció de les imatges, però també de la seva disseminació i fins i tot incidint en la planificació de la seva recepció, entenent la recepció cultural com una part substancial de la tasca dels creadors. I, per tant, des d'aquell primer moment i fent aquests usos no convencionals com a artista i activista en els anys 90, la meva trajectòria ha tingut a veure en investigar l'art i la seva relació amb la comunicació interactiva i, per tant, de ple en aquesta convergència de la cultura i l'art amb les tecnologies digitals. Vull començar, potser d'una forma una mica provocadora, perdoneu, amb una imatge del meu arxiu familiar que mostra el meu besavi, Marian Burgués i Serra, un ceramista i lliurepensador sabadellenc que va néixer el 1851 i va morir el 1932 i que està en un llibre damunt d'una taula del que era la seva modesta residència a Sabadell l'any 1928. La foto està feta pel meu avi matern, Frimari Burgués, fill d'en Marian, aquí veieu aquí, i hi ha a la seva esquerra la meva tia Cleopatra, filla d'en Frimari i neta d'en Marian. Aquesta idea d'una transmissió cultural feta des de l'oralitat, però també des dels llibres, il·lustrats, des dels efectes que es tradueixen en una mediació d'una cultura que ha estat feta des d'una òptica del que seria el segle XIX, no? Una cultura llibresca, una cultura molt basada en l'aprenentatge de la parla, en el context o l'entorn familiar, potser més i tot que no en l'escolar, marquen molt un desig de veure com aquestes claus de comunicació que es basen en els usos convencionals i no convencionals o experimentals, com els meus, de les tecnologies digitals, poguessin arribar a copsar alguna cosa d'aquesta d'aquest vessant efectiu del que és la comunicació interpersonal i de la transmissió de la cultura i del seu llegat. El meu besavi Marian, a qui heu vist a la fotografia, ja he dit que era ceramista, el trobareu referenciat en gairebé tots els llibres que parlin d'art modernista o noucentista. Va fer una quantitat extraordinària d'obra i jo he triat dues peces que són petites peces que ell modelava segurament mentre esperava a poder buidar l'enfornada de plats o d'olles o de plates o de gerros o de cantis que tenia al forn i modelava i ja veieu que tenia també una voluntat, diguem, de fer caricatures, podríem dir, polítiques sobre els personatges del seu temps. És a dir, jo diria que en el meu besavi he trobat aquesta sensibilitat que uneix o que no crea una distinció entre el que és la producció cultural en un sentit que parteix d'una motivació personal, que és segons com quelcom que s'ha valorat d'una forma estètica, però potser no tant d'una forma política, que per mi és molt important. Ja veieu que entre aquests dos personatges, que podrien ser els antípodes de la societat del seu temps, d'aquest Sabadell de final del segle XIX, trobem un músic de carrer, barbut i deixat, amb un orgue de maneta, i a la dreta, doncs, un fabricant, que són qui va portar la primera revolució industrial en una vila com Sabadell, que el meu besavi va poder veure com evolucionava de ser un poble a ser una ciutat, i una de les ciutats que l'Estat espanyol va ser de les primeres en industrialitzar-se, i per tant a patir també no només una transformació tecnològica, sinó també una transformació social molt notable. Una transformació social molt vinculada i molt llegida per Marian Burguès i altres persones de la seva època, com un món on s'incrementaven una sèrie de desigualtats, com aquí en aquesta cançoneta que en Marian Burguès, en el seu llibre Sabadell del meu record, recorda que es cantava al carrer i diria: jo us explicaré la vida que avui fan els fabricants, al dematí quan es lleven xocolata per endavant, s'encasqueten el sombrero i se'n van a passejar i llavors s'enraonen com ho faran per robar. Jo diria que aquesta consciència social, aquesta crítica social, fruit de les desigualtats que propiciava la industrialització o la primera revolució industrial, l'hem vista repetir-se en totes les revolucions industrials que han vingut darrere, no? I que ell ja no va poder veure, segons com. Marian Burguès, si us l'explico només com a ceramista i que apareix avui dia en llibres d'art, sembla una persona que podríem associar a una elit de la societat del seu temps. Veieu aquí en aquesta fotografia, que forma part de la col·lecció de la Fundació Mascort, la parada molt precària que hi ha davant de tot, amb uns fornets i unes peces de ceràmica que hi ha aquí baix en el centre de la imatge. A la dreta, la germana del meu avi, la Adelfa Burguès, i més a la dreta, amb una brusa negra i un davantal, la meva besàvia, Dolors Canyomeres, a Torroella de Montgrí, un dia de fira, on no teníem diners per tenir una parada amb uns cavallets i a l'alçada de, diguem, més apetitosa d'algunes parades que hi ha aquí darrere, i era simplement un llençol posat a terra, on venien part de la producció que feia el meu besavi, quan, per motius polítics i per haver signat molts dels seus escrits polítics com a Satan, va haver d'exiliar-se de Sabadell i venir a viure a la Bisbal, des d'on la meva besàvia anava a mercats, doncs, a Torroella i en altres poblacions del Baix Empordà. Jo vaig voler fer un diàleg com un projecte de recerca anomenat Restitució, que, com veieu, és entre en Marian Burguès, que és qui va fer el primer periòdic obrer de Sabadell, que es titulava Los Desheredados. Jo vaig agafar la capçalera i l'he canviada per el nom de Restitució, que és un nom molt genèric, però que dona a entendre quin és l'esperit d'aquest projecte, atès que la meva família, com a conseqüència d'aquesta activitat política i de com es va educar o no es va educar el meu avi primari burguès, van emprendre l'any 39, en haver perdut la guerra, al camí de l'exili, i jo vaig néixer a Ciutat de Mèxic l'any 1968. Llavors, no vull insistir molt en això d'una forma que sembli que simplement em refereixo a la història familiar, sinó que m'agradaria agafar aquesta última frase d'un capítol que es titula Una divagació al marge, que inclou el llibre Sabadell del meu record, que es va publicar l'any 1929, escrit per en Marian Burguès, una crònica anecdòtica local, i fa algunes reflexions com aquesta, no? Diu: malgrat l'acaparament del capital, de l'ensenyança i del prestigi per part dels poders màgics, es refereix a l'Església Catòlica, el món ha de girar en benefici de tots, perquè tots hi tenim drets. Aquesta idea lliure pensadora, llibertària, igualitària. El segle XX, diu, és el segle de l'electricitat, i aquesta fada, que no es veu ni es coneix, ens donarà mitjans de conquerir-nos a nosaltres mateixos. Aquesta idea, si voleu, pròpia del socialisme utòpic, de com el progrés tecnològic implicarà també un progrés social basat en l'emancipació de les persones i en la col·lectivització dels béns, no? ells havien, coneixien i citaven tot sovint els fracassos de la Comuna de París i com havia acabat la Revolució Francesa. Ho tenien en la seva memòria, però van instigar moltes vagues obreres a Sabadell. Fins i tot, segons alguns historiadors, Marian Burguès hauria format part d'un dels 13 dinamiters locals que feien petites bombes fetes de terrissa i que haurien tirat en casa de fabricants en els moments en què les forces vives havien reprimit brutalment algunes vagues obreres que demanaven unes mínimes condicions d'higiene i uns mínims condicions laborals, no? M'interessa molt particularment aquesta idea de l'electricitat com una fada que no es veu ni es coneix, però que ens donarà aquests mitjans per l'emancipació. Crec que ja es veu que en Marian Burguès era una persona defensora de les causes perdudes, però és molt evident que l'electricitat, si alguna cosa no ens ha posat, malauradament no ens ha portat, és aquests mitjans per conquerir-nos a nosaltres mateixes. Jo vaig voler fer una adaptació d'un relat que Marian Burguès va publicar en el segon certament socialista de 1890. És un text que ell devia escriure el 1889 i que es titula El segle d'or. Del relat traduït per mi al sistema de generació d'imatges Dalí, concretament a la segona versió de Dalí, en va sortir una pel·lícula d'uns 20 minuts i m'agradaria posar-vos simplement un fragment, que són les parts 6 i 7, que duren aproximadament 8 minuts, tot i que potser ho tallaré per poder allargar una mica més la discussió, en tot cas. Per fer això hauré de copiar i enganxar, però potser li demanaré a l'Olga, perquè tinc el pols tan tremolós que gairebé no puc ni clicar en els enllaços. Bé, de moment anem bé, Olga. Sí. Com aquella qui passa la fulla d'un pianista dolent, si et vulgui. Aquest està el vídeo està protegit per contrasenya i la contrasenya és Satan. I ara, així. Molt bé. I ara jo m'he apuntat aquí quin és el minutatge, 13:35. Olga, em sembla que només...
Sí, això me toca a mi.
Arrossegar fins a 13:35, que deu ser per aquí. 13:20, sí, ja clica, sí. I així es va carregar. I aquí hauríem de fer projectors. I ara aquí, si poses el pantalla complet.
Al costat una mica del Palau Universitat de Ciències.
Va, potser en lloc de deixar-vos amb... Suposo que tothom llegeix perfectament l'Esperanto, que és com està... Vaig subtitular aquesta peça perquè en Marian Burguès era un promotor de l'Esperanto, un aprenent, un lernes. I en aquesta part del relat, no sé si em sentiu massa fort a mi o massa fluix al so de fons.
Com? Representava un d'ells,
baixem una mica el
cotó del segle XIX.
Clar, no, però aniré parlant, perquè és que...
Inquisició industrial. Val. En primer terme, si destacaven
està perfecte.
Dues màquines telers...
Val, doncs tornem. Sí, no cal ni parar.
Ara parat.
Play. Ah, això en barra d'espai ja ho sé fer.
Demacrada, gràcies a vestir amb parracs.
Clar, en Marian Burguès ens explica una ciutat jardí, un socialisme utòpic, avant la letra, diríem, on des d'aquest 1889 a Sabadell explica com la protagonista del seu relat, anomenada Camèlia, va a una ciutat universitària on aprèn o vol instruir-se en la reproducció humana perquè té el desig de tenir una filla noia, té ja un fill noi, dos fills nois, i al costat d'aquest edifici universitari hi ha un gran museu d'art on Marian Burguès explica que hi ha exposades algunes obres, com per exemple una imatge terrible, diu ell, sobre com era la Revolució Industrial, com era una fàbrica al segle XIX. És a dir, ens situa en un futur que ell no explica massa quin any és i ens fa entrar en un museu on es veu una pintura que mostra com eren les condicions de les treballadores en les fàbriques
com la meva pròpia àvia va ser desnuadora en una fàbrica tèxtil a Sabadell, que avui dia és una escola d'art, l'escola Illa, aquella fàbrica. I explica que aquest quadre terrible on es veuen les condicions de treball i la tisi que corria galopant per aquestes... aquests talers de les fàbriques, doncs el posa al costat d'un altre quadre que és una crítica de la moda del seu temps, no? I parla de com els mirinyacs, els polissons, les faixes, les cotilles, oprimien els cossos de les dones i aquestes dones seduïdes per la novetat de l'última moda, doncs feien, deformaven els seus cossos, fins i tot provocant, diu ell, malalties per opressió dels òrgans interns i així. Per tant, ja veieu que Marian Burguès també, no només en la seva producció ceràmica o en els seus escrits als diaris, tenia aquesta voluntat de fer constantment una crítica política i social del seu temps. I em sembla curiós com cap de les frases tretes del relat pròpiament de Marian Burguès va servir perquè Dalí produís absolutament res, i no perquè fossin en català o en esperanto, sinó perquè la construcció d'aquestes frases no té res a veure amb com construiríem avui dia les frases, i jo vaig haver de fer una mediació estranya, potser gairebé de mèdium, entre en Marian Burguès i Dalí II, perquè anés produint imatges que poguessin sostenir visualment el seu relat. Hi ha una cosa que és, jo he passat ara fa, a l'abril va fer 30 anys que m'he passat més de mitja vida en un departament de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra, després al matí escoltareu l'Alan Salvador, que està més en el domini del cinema, jo estic més en l'àmbit de la comunicació interactiva. I em fascina com Marian Burguès en aquest relat, insisteixo, 1889, perdó, parla del telèfon, parla de com la Camèlia acaba trobant un altre company després d'haver-se separat del primer, posa un anunci al diari i en aquest diari troba un company amb qui creu que podrà finalment tenir una filla. I finalment, clar, feliçment sí que d'aquesta nova parella en surt el naixement d'una filla i ells s'estableixen, bé, fan una festa campestre i s'estableixen en un lloc fresc per passar l'estiu. I d'aquesta família el que trobem és que, d'acord, hauria de tirar una miqueta endavant perquè si no s'allargarà massa. Clar, diu que es posen en comunicació amb el pare del Liber Jauno, que és el nom que té la seva nova parella. I veiem aquí la Camèlia i en Liber amb un portàtil obert perquè realment ella explica que en una distància de més de 2.526 quilòmetres s'estableix una comunicació, diguem, elèctrica, ell no podria dir electrònica, entre aquesta jove parella i aquest ancià, que ell diu un ancià de 67 anys, jo estic a punt d'arribar-hi, espero que no em toqui ja, i que està a punt de morir, i aquest ancià fa tota una reflexió per videotrucada amb aquesta jove parella que es troba a la distància, i en aquesta videotrucada els explica com ell està a punt de morir perquè la ciència ja no el pot ajudar o la medicina de la seva època ja no pot curar-lo, però que ell està marxa d'aquest món content perquè les dues teories que hi ha en aquell moment a nivell diguem, científic, ètic, totes dues els satisfan. Diu, sí, al final els nostres cossos es desintegren en àtoms i passen a formar aquests àtoms per de molècules d'altres éssers, a mi això ja m'està bé. I si d'alguna manera després de la mort tenim l'oportunitat de tenir alguna mena de consciència individualitzada en una altra dimensió, també em plau. No? I per tant, hi ha aquesta cosa on conviu una mirada d'afinitat cap a la ciència del seu temps, jo diria un coneixement científic que segurament no té la càrrega de positivisme amb la que la valorem avui, i d'altra banda, aquesta idea del desencarnar dels espiritistes pels quals la mort no és precisament un fi. El que sí que és la fi del relat, i aquest relat jo l'he volgut dedicar, no al relat, perquè no el vaig escriure jo, sinó l'adaptació amb Dalí II,
l'he volguda dedicar a totes aquelles autores i autors de qui, sense consentiment, s'han utilitzat imatges en l'entrenament del sistema generatiu d'intel·ligència artificial de l'I2. Per mi aquesta és una part molt important d'aquest experiment, d'aquest exercici de creació. És a dir, utilitzar un relat publicat pel meu besavi per mi és com un préstec per al qual em sento absolutament moralment autoritzat. No? I és una reelaboració i és una forma de diàleg en el que potser no deixa de ser una mica un abús de la paraula diàleg en tant que no es compleix, no? La reciprocitat. A mi, el meu besavi, des que vaig començar a treballar aquest projecte, que es va convertir en dues exposicions i aquesta pel·lícula i així, no m'ha contestat cap correu ni cap WhatsApp, vull dir, no hem pogut tenir realment una comunicació recíproca, però en canvi, clar, jo tenia molt de material d'arxiu, sortosament al Museu d'Art de Sabadell tenia moltes peces, estava publicat aquest relat, per cert, mal atribuït en algunes antologies, per exemple, de literatura feminista, està atribuït a la desconocida autora Maria Burgués, o en una altra sobre literatura futurista, està atribuït com a este pseudónimo ingenioso de M. Burgués, perquè, clar, si una cosa no és, és un relat que parteixi d'una, vull dir, aquesta idea d'una protagonista que exerceix la llibertat reproductiva i així no té res a veure amb el que seria la moral burgesa de finals del segle XIX, i semblaria que realment és una provocació fer un pseudònim perquè emparés aquest text. Així. Però en canvi, deia, mentre que em sento amb aquesta autoritat moral o autoritzat moralment per utilitzar aquest text i passar-lo a través d'aquesta electricitat que avui dia hem modelat ja no només per empènyer o retirar el pistó d'una màquina en un taler en una primera revolució industrial, sinó que aquella força de l'electricitat que va substituir la del vapor molt ràpidament i que el meu besavi va començar a entrellocar que això passaria, però segurament ell no imaginava que al final modularíem l'electricitat fins al punt de que a través de l'electrònica faríem que l'electricitat pogués fer música o pogués fer imatges o pogués fer poesia, no? I en realitat, tant si pensem en la digitalització de la que parlava al principi com si parlem en tots aquests usos no convencionals, diguem, de caràcter experimental que molts artistes de la meva generació i de generacions algunes una mica anteriors, com en el nostre cas, en el nostre país, podrien ser Antoni Muntades o Ebru o Antoni Abad, han fet, no? O Marcelí Antunes, encara una mica més gran que jo, o d'altres molt més joves que també han utilitzat aquests mitjans d'una forma experimental, buscant segurament en aquests usos no convencionals una escletxa on poder situar projectes que tinguin un sentit, que arrelin en el que és la nostra realitat, no partint de l'utopia que la tecnologia no hi és, fent veure com nens petits que no existeix, sinó entenent-la amb tota la seva complexitat i assumint que les seves capacitats creatives no són gens les d'un llenç en blanc, no són gens els d'un suport neutre on poder desplegar un plantejament, una composició, una obra, sinó que el treball que fem amb ordinadors i amb xarxes i amb les capacitats que avui dia es malanomenen sistemes generatius d'intel·ligència artificial, sobretot per la part d'intel·ligència artificial, que coincideixo amb com ha introduït la sessió l'Àngel referint-se a Noam Chomsky, no? Que parla de la gramàtica generativa i poca gent millor que ell sap que un sistema d'intel·ligència artificial avui dia no té res a veure amb què la humanitat hàgim arribat a entendre el que és la intel·ligència o com poder reproduir-la. En tot cas, estem en un punt de simulació on gran part del que estem veient diàriament en les xarxes socials són continguts que tenen molt a veure amb aquesta automatització del plagi, que és una segona onada després del plagi que va suposar la digitalització d'imatges, que semblava que aquestes imatges que es digitalitzaven per centenars i per milers i que s'hi havien posat grans empreses com Google, no només amb les imatges, sinó amb els textos de les biblioteques i amb els arxius sonors, etc., doncs hem entès que el seu valor no era només per ocupar megas o gigas en un servidor a l'espera que algú els anés a cridar aquests continguts, aquestes imatges, textos, etc., sinó sobretot per l'entrenament d'aquests sistemes que avui dia anomenem generatius i que estan causant estralls en diguem, en l'economia de moltes persones que es dediquen a l'art i que tenen un ofici. No? I per tant, bé, per mi era important que aquest espoli, que forma part del procés que jo he utilitzat en aquest treball, no en tots els treballs que utilitzo la intel·ligència artificial, i suposo que després quan escoltem en Daniel Pitarch ho entendreu molt bé, es basen, no tots els treballs que utilitzen la intel·ligència artificial generativa es basen en l'espoli d'obra de la qual no es té permís. Molt sovint, i en alguns projectes en els que he tingut la sort de col·laborar amb Taller Estampa, hem generat els nostres propis datasets o els nostres propis conjunts d'imatges per poder després elaborar imatges de forma generativa amb intel·ligència artificial, però sense haver de recórrer al plagi o la còpia o l'ús no autoritzat d'imatges que en l'entrenament de la intel·ligència artificial. No sé com vaig de temps. Vull dir, quan em queden. No? Tinc 10 minuts, molt bé. Va, doncs aniré avançant una mica. Havia posat aquesta imatge sobretot perquè com l'Olga Taravilla acaba de tornar a París i està fent una recerca que inclou la música, i així quan en Marian Burgués explica a Sabadell el meu record com eren els balls de carrer que es feien i fa aquest petit capítol sobre els balls i la il·luminació, i m'ha semblat que era bonic també que ell, que era conscient com aquesta fada que no coneixem, que és l'electricitat, ell parlava de com recordava els balls que es feien al carrer il·luminats amb petites flames, no? Que eren aquestes talleres que veieu, que són com uns peus amb una graella on es cremaven estelles de pi seques i resinoses, i que quan no n'hi havia prou amb això, que feia més fum que claror, doncs feien servir gresolets de terrissa plens d'oli amb un ble o s'ajudaven d'altres formes. No? Però ell diu que les violències dels clarobscurs eren tan crues, no? Quan aquesta il·luminació miraves de lluny les parelles ballant, diu que semblaven balls fantasmagòrics, de fet. No? I també explica com, clar, la música d'aquests balls no era música enllaunada ni res que sonés a partir d'un aparell reproductor, sinó que hi havia tota mena de persones que amb acordions, guitarres, bandurres, etc., feien la música. Sí que hi ha una certa enyorança, nostàlgia, jo diria inevitable, en pensar no només com era diguem, la vida d'aquest Sabadell preindustrialitzat que ell va viure, sinó sobretot aquesta idea de les fraternitats, dels casinos, dels casinos menestrals, de tot aquest entramat social que sustentava una societat que després va poder fer front i d'una forma molt més valenta de com estem fent front nosaltres als canvis en aquesta revolució industrial que ens toca ara, i van poder sindicar-se i agrupar-se, i ells tenien una força que era una força col·lectiva i una consciència de classe, evidentment. En Marian Burgués escrivia en aquest exili a l'Empordà, des de la Bisbal, el diari L'Avenç de l'Empordà, el 1908, diu en un article que era una columneta que feia, que deia parlem de ceràmica, i segurament no és el que qualsevol esperaria d'una columna que es titula Parlem de ceràmica. Diu, més no deu ésser una màquina per a fer giravoltar el torn i extreure'n peces i més peces totes iguals, setmanes, mesos i anys, fins a atrofiar el cervell i transformar-se en l'home màquina. Diu, no, el fadrí terrisser ha de ser enginyós per fer el que li demanin, ha de tenir coneixements elementals de física i química per inventar decoracions noves i coneixements de dibuix per imitar i millorar les peces que a través del temps han arribat fins a nosaltres, ha de tenir iniciatives i energies per inventar-ne d'altres i que siguin útils aquestes novetats de la ceràmica a l'agricultura, a les indústries noves, particularment a la indústria elèctrica, que necessitarà la cooperació de la ceràmica. No sé si anant pel món heu trobat mai algun pal d'una antiga instal·lació elèctrica caiguda i doncs sol haver-hi una peça molt bonica que sembla una peça d'art feta al torn, que pot ser de vidre o pot ser de ceràmica, i són els aïllants que van fer possible que hi hagués doncs, un cablejat elèctric en les primeres instal·lacions. Volia posar això, el que passa és que no sé si sonarà. Ho intentarem.
ara he fet tants clics que ja no sé, espera. No, estic anant endavant. No arribarem fins aquí. Jo crec que acabarem amb això. De fet, vaig escoltar l'altre dia un podcast que fan tres dones que em semblen fantàstiques, són la Clàudia Rius, la Paula Carreras i la Rita Roig, perdó, i també l'Ofèlia Carbonell, i que es diu Gent de Merda. I és un podcast que m'agrada molt perquè, bé, ja veieu pel títol com les gasten, però en aquest dia estaven com totes elles molt posades en intentar explicar com va ser la seva experiència de l'apagada elèctrica del 28 d'abril. No? Una experiència recent que potser només l'Olga, que era a París, se la va perdre, però la resta la van viure cadascú de nosaltres. I clar, per un moment pensar de prescindir de l'electricitat per molta gent té una part, diguem, d'incomoditats domèstiques o fins i tot algunes coses més dramàtiques de quedar-se tancat en un vagó de metro unes hores o uns minuts. Per mi això seria espantós. Però per persones que ens dediquem a fer això o que ens han etiquetat d'artistes digitals, us podeu imaginar que no deixa de ser un trasbals també. Unes hores d'haver de pensar que què faríem si s'acabés la bateria del portàtil, o clar, és com una cosa inquietant també, no? I clar, suposo que tots tenim una mica la sensació que aquesta relació entre l'art i la intel·ligència artificial és una cosa que hem de dirimir intel·lectualment, però que en canvi hi ha com una sensació física profunda que és un desassossec com a artista que ha anat desenvolupant un treball en aquesta escletxa dels usos no convencionals de les tecnologies de la informació i la comunicació, que totes elles són formes avançades de la modulació de l'electricitat, i de cop patir per quedar-se sense és una sensació molt inquietant. Per sort, i amb això acabo, tenim la referència de grans artistes investigadors i alguns d'ells propers a nosaltres culturalment, com va ser Joan Miró, i que en el seu dietari va deixar frases meravelloses com: i si un dia arriben a faltar els materials i les eines, aniré a la platja i faré amb el raig d'un pixat o amb la canya, no?, grafismes a la sorra, i que després al mar se les emporti. No? I al final aquesta sensació d'integritat d'una persona que segurament utilitza els mitjans i els recursos tecnològics del seu temps, però que espero que trobés la sabidoria i la pau per poder també prescindir-ne. Moltes gràcies.